Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Joan Llompart. Ada Colau és escollida per liderar a Europa la marxa mundial de ciutats que fan front a l'emergència climàtica. L'alcaldessa de Barcelona relleva l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, amb el compromís de pressionar els estats perquè compleixin amb els seus compromisos de reducció del diòxid de carboni.
Estem veient el que està passant a Alemanya amb desenes de morts a causa del canvi climàtic, el que està passant a Canadà, les onades de calor que succeeixen cada cop de forma més freqüent a casa nostra. Per tant, els estats van tard i el que hem de fer les ciutats és exigir als estats que compleixin els seus compromisos en la reducció d'emissions, perquè realment és urgent i ens hi juguem la vida.
Colau també ha dit que el càrrec és un reconeixement a les polítiques climàtiques de Barcelona, com el projecte Superilla, el programa Protegim Escoles o el Pla de Mobilitat Urbana. D'altra banda, avui acaba el termini per a la trentena d'excàrrecs de la Generalitat per pagar els 5,4 milions d'euros de fiança per la promoció exterior del procés. La Caixa de Solidaritat pagarà 1,2 milions d'euros de la multa al Tribunal de Comptes per recuperar béns embargats. Més qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones com a presumptes autors de l'incendi que ahir va cremar mitja hectàrea a la zona forestal de la Riera de Torrellers a Sant Vicenç dels Horts. A hores d'ara, una dotació de bombers encara treballa remullant la zona afectada. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
17 dotacions de bombers i un dispositiu coordinat entre Mossos d'Esquadra, policia local, agents forestals i ADF van treballar fins a ben entrada a la mitjanit per extingir l'incendi del tot. El foc es va declarar poc abans de les 9 del vespre i es va estabilitzar cap a 2:15 de la nit. No hi ha hagut cap ferit, però es va haver de tallar el trànsit a la carretera i l'entorn proper. Un testimoni dels fets va gravar 4 persones provocant l'incendi i va alertar la policia, qui poca estona després els va detenir a una zona propera a l'incendi. A més, també s'investiguen les condicions d'una finca ramadera que va cremar-se ahir a conseqüència d'un petit incendi declarat a les 2 de la tarda al camí del riu Llobregat. En aquest cas, el foc es va controlar en poc més de mitja hora. Policia local i Mossos van poder obrir els tancats de la finca i salvar totes les ovelles i gran part dels gossos que hi estaven tancats, però la resta va morir.
Farmàcies i òptiques treballaran conjuntament aquest estiu per educar la població sobre com protegir-se del sol adequadament. Fins al 31 d'agost aconsellaran als seus usuaris i oferiran material específic en el marc de la campanya La pell, mira-te-la amb bons ulls. A la Garriga, la farmàcia Sunyol participa a la iniciativa. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La campanya que se celebra per primera vegada aquest estiu la impulsa el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Òptics, Optometristes de Catalunya, l'Hospital Clínic i el Col·legi de Farmacèutics de Girona. L'objectiu és evitar els efectes perjudicials de la radiació solar. En el cas de la Garriga hi participa la farmàcia Sunyol. La farmacèutica Eulàlia Sunyol destaca la importància de la prevenció, sobretot en els més petits.
És molt important tenir una prevenció sobre els efectes del sol sobre la pell i sobretot sobre els ulls, perquè d'això sempre ens n'oblidem i és molt important, sobretot amb els nens, que cap nen porta ulleres de sol, i és molt important també perquè els ulls són molt sensibles i els dels nens són 6 vegades més sensibles que els dels adults.
Per poder oferir aquest consell sanitari, a més d'haver-se format prèviament en aquest camp, farmacèutics i òptics optometristes compten amb l'ajuda d'un fulletó que proporcionen a tots els usuaris.
Pel que fa al temps, jornada amb protagonisme altre cop de la calor a tot el territori, però sobretot a l'interior i al Pla de Lleida, on la temperatura pot arribar a valors propers als 40 graus. Cap al migdia poden créixer nuvolades cap als Pirineus, que podrien descarregar ruixats en punts del Ripollès, nord d'Osona i Berguedà. I fins aquí les notícies en xarxa.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Obrim segona hora. Una segona hora que, com sempre, obrim a l'exterior, al carrer. Aquests dies que fa tanta i tanta calor, ve de gust refrescar-se i estic segur que us atipeu, per exemple, de gelats. Avui anem fins a Sant Cugat del Vallès a visitar una gelateria mítica, artesana, concretament la gelateria Joan Pros, que enguany celebra el seu 38è aniversari. Gairebé tenen 40 anys, eh? D'entrada, deixeu-me saludar el nostre company Aitor García, des de Cugat Mèdia. Aitor, bon dia.
Bon dia, em trobo just davant de la gelateria Joan Pros, aquí al carrer de Santa Maria de Sant Cugat, que ja podeu veure que hi ha trànsit, que hi ha molt moviment a aquestes hores del matí,
sí.
I estic amb el seu fundador, el senyor Joan Pros, que tot i la seva edat, ve cada dia al local que ve, que va fundar, a preparar els seus mítics gelats amb la mateixa il·lusió que el primer dia. I amb el seu fill, que a dia d'avui també porta les regnes d'aquest local. Senyor Pros, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Pros, com se li va acudir fa 38 anys, que es diu aviat, muntar una gelateria?
Tu va ser que jo era pastisser d'ofici i llavors la cosa no anava del tot bé i vaig buscar una alternativa diferent. I l'alternativa diferent va ser muntar una botiga de gelats. Vaig començar una botiga de gelats clàssica fins que vaig derivar una botiga artesana de gelats.
Perquè he llegit també, vostè també feia torrons, continua fent aquí en el local o no?
Sí, sí, la temporada tardor-hivern faig torrons.
I com... també, eh? I com és una jornada completa per vostè? Quina hora s'aixeca per preparar aquests gelats?
Normalment a les 7 del matí. És una hora bona i doncs, el que passa que el gelater que m'ha comerç obert té migdiada i això és un avantatge.
Senyor Pros, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, jo sóc molt llaminer, molt, molt, i els gelats m'encanten, eh? No sé quants sabors tenen en aquesta mítica gelateria de Sant Cugat.
Aquí tenim sobre 30 sabors.
30 sabors.
En rotació, eh?
Això vol dir que va canviant...
Ja, el que passa que no pots fer... Digue'm.
Dic, això va canviant depenent de l'estiu, eh? Entenc?
Sí. I si fa més calor, si fa menys calor... Tinc uns especials de cap de setmana... En fi, m'adapto al client.
Per exemple, aquest estiu del 2021, quins serien aquells sabors que vostè ha incorporat en aquesta carta de gelats?
Aquest any hem fet, que feia temps que no l'havíem fet, pistatxo, hem fet strudel, crocanti també ha anat molt bé. I ja és que els hem fet a èpoques diferents, però que vull dir que tots són nous. Perquè ja es fan un dia per l'altre, o sigui, tots són nous.
I hi ha algun sabor que s'elabori igual des del primer dia que va obrir la gelateria?
El xocolata. Aquest no canvia.
Sí, podríem
dir... Aquest, de fet, l'estava preparant ara amb nosaltres, quan he vingut.
Sí. I com el prepara aquí? Quina és la clau de l'èxit d'aquest gelat de xocolata?
Madeus primes que siguin bones, i llavors pues, tindrà constància en el treball i la seriositat de fer les coses ben fetes, ja està. No, des d'aquests no n'hi ha el justet. El que passa és que si tens molta venda tens que córrer, si no tens tanta venda pots estirar-te una estona.
A l'hivern té la mateixa afluència de gent quan ve a preparar gelats?
A l'hivern és un sistema de treball, però que és molt més ràpida, molt més agobiant, perquè es té que fer les coses molt abans i llavors es venen en molt pocs dies, llavors hi ha molta feina.
Carles, tu li volies fer també alguna altra pregunta, no?
Doncs sí, jo li volia preguntar si durant aquests gairebé 40 anys que tenen obert aquesta gelateria, el gust dels consumidors ha canviat. Podríem dir que potser abans hi havia 3 o 4 sabors i ara la gent busca encara més sabors diferents i molta més varietat, perquè deia que, clar, sí. Té més de 30.
No, el que passa que la gent a cap de moment sap el que vol. Ja ve aquí i diu, vull de coco. Quan el de coco dius, i per què de coco, no? Doncs ven molt el de coco.
Ara, el de coco?
Faig una manera especial, sí. Una manera especial. Llavors què passa? Vaig a coco tendre, és un gelat que abans no el tenia una vegada per setmana i ja el tinc constantment. O sigui, ha pujat la gent prendre aquest gelat.
O sigui, el de coco creu que vostè és el que molta gent de Sant Cugat tria?
Déu-n'hi-do. Perquè... No puc queixar-me d'això. El que es ve més, en el fons, és el de l'àvia, que aquest és el mític gelat que vam fer el primer any i que no l'hem canviat. Tant en barra com en got, en terrina, en cono, com vulguis.
Jo li volia preguntar també si hi ha algun sabor nou que està pensant ja de cara a l'any vinent, alguna cosa que ja tingui en ment ja per anar innovant així una miqueta més.
Això és molt difícil. Això ens adaptem. Aquests 2 anys ara que els hem passat molt tocats. Tocats en el sentit que no tenim proveïdors que ens portin les coses, gent que es despista per aquí, es despista per allà, i llavors costa engegar una carta de treball. Costa.
L'últim que li vull preguntar ja és que, bueno, aquesta gelateria ja sabem que hi treballa el seu fill, però continuarà amb el seu llegat quan vostè ho deixi? Perquè té previst deixar-ho, no, veritat?
Deixar-ho del tot, no. però acabo de dir que té que continuar i s'ha acabat el foc. I això no, no es pot dir jo, no vull continuar. Home, hi ha casos per tot, però per norma es continua.
Uh-huh. El seu fill ja li ha dit que sí que seguirà amb la gelateria, sí o sí.
Es continua.
Perfecte, llavors. Doncs en tornem la connexió, Carles.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta connexió en directe amb aquesta gelateria mítica. I, per cert, abans d'acabar, Aitor, no sé si tu et menjaràs un gelat a aquesta hora del matí i quin és el teu sabor preferit?
Home, a mi m'agrada molt el de torró sempre que vaig a gelateria, però n'estic veient algun per aquí, xocolata, crema catalana, stracciatella... Jo crec que potser avui innovo una miqueta i canvio una mica també, eh?
Molt bé, doncs mira, no. et deixo, eh? Et deixo menjant aquest gelat a aquesta hora del matí. Gràcies, Aitor, bon dia.
Bon dia.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Va, que la cosa ja es comença a animar, parlant de gelats, i ara vull parlar d'un altre producte. Som a l'estiu, la millor època de l'any per gaudir del que és possiblement el marisc més assequible, més barat i més saborós i preuat. Estic parlant del musclo. I per parlar del musclo, el nostre país és parlar, com no, del Delta de l'Ebre. Així que anem en directe fins a Ràdio Delta, on està el nostre company, l'Eduard Carmona. Eduard, bon dia.
Bon dia, Carles.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, molt bé. Aquí gaudim d'aquest estiu del Tai, que sempre, sempre és espectacular, que us he de dir, no? Segur que heu estat alguna
vegada. I tant,
vegada.
A mi em fas una enveja que, bé, no, ara no t'ho diré per la ràdio. Escolta, parlem del musclo, oi?
Sí, sí, avui parlarem de musclo a la secció del producte de proximitat i ho farem molt ben acompanyats amb Marc Castells, propietari de Marís Mediterrani, una de les empreses capdavanteres al Delta pel que fa a la producció de musclo i també d'ostra.
Uh-huh. Marc, bon dia i benvingut a l'Obert per Vacances.
Hola, bon dia.
Escolta, parlant del musclo, clar, se'n fa molt al Delta, oi? I hi ha on del Delta?
Pues sí, se fan uns 3 milions de quilos i es fan a les dues bahies, a la bahia dels Alfacs, que és, diguéssim, a la part de Sant Carles de la Ràpita, que és la part més, és la població més, més gran, i després del Fangar, que és a l'Ampolla, entre l'Ampolla i Deltebre. Les dues bahies, més o menys, es fan la producció de musclos.
Això perquè feu la idea, amb el dibuix del Delta, amb aquelles dues banyes, la banya de dalt és la badia del Fangar, la banya de baix és la badia dels Alfacs, per situar-nos sobre el mapa. I pel que fa a les badies, Marc, amb les aportacions d'aigua del riu, abans en parlàvem a micro tancat que l'aportació d'aigua dolça al musclo li va molt bé, no? El fa més saborós.
Correcte, totes les... com la bahia de l'Encanyissada, tot el riu Ebre, totes les aportacions de arrossars, totes les aportacions d'aigua dolça, pues, li donen un gust i un sabor molt especial a aquest producte i que també és bastant econòmic per qualsevol casa.
Uh-huh. Marc, l'estiu és realment la millor època per menjar musclos? O sigui, no sé, diuen això dels mesos sense R, diuen, això diuen. No sé si això és veritat o no.
Correcte, això és correctíssim. Nosaltres tenim una campanya que és des de finals d'abril fins a finals d'agost, on és la campanya del musclo del Delta, que és quan està millor. I ara, pues, juliol, juny, pues, encara està més espectacular.
De fet, portem uns anys amb una qualitat del musclo exageradament superior. Vaja, de fet, l'any passat, amb tots els temporals, suposo, que van haver-hi aquí al Delta de l'Ebre, malgrat totes les estrosses que van fer-hi, van influir positivament al musclo.
Correcte. Hi ha un altre factor que, com es diu, són les pluges. Les pluges, com cau molta aigua dolça, pues, com és un hivern de molta pluja, pues, també és un... A l'estiu, pues, això afavoreix al producte.
Marc, una altra pregunta que et volia fer. Pel que fa al musclo, la gent se'l troba al supermercat o a les peixateries, però com es cria el musclo?
Bueno, el musclo es cria, diguéssim, de forma natural. Lo que es fa és que quan ara es cull, hi ha entremig de les seues cordes, hi ha un musclo petit. I què fem? El recollim i el sembrem per a l'any següent. És a dir, de cada collita es recolleix per a l'any següent. L'inconvenient que hi ha, que ha de passar la calor. Si passa la calor i no es mort aquesta cria, és el musclo per a l'any següent. Si es mort la cria, llavors el que es fa és comprar-se. La cria pues, es pot comprar a Itàlia, a França, als països on no ha passat la calor i llavors és la collita de l'any següent.
O sigui, els musclos que mengem cada any són, en teoria, els supervivents, eh?
Correcte. I són l'herència dels musclos que t'has menjat aquest
exacte,
any.
Exacte. Per tant, si un any són bons, en teoria, l'any següent han de seguir
correcte.
Amb este ADN i esta qualitat. Marc, parlàvem del preu del musclo, una de les coses que el fa més popular. Tu, com a productor, creus que el musclo s'hauria de valorar més, que es paga poc?
Home, una mica més s'hauria de valorar, perquè és molt dur treballar dins el mar, hi ha molt de treball darrere, però també nosaltres el bo és que també podem treballar volums importants, és a dir, que també és bo que tothom pugui disfrutar. Nosaltres volem que sigui assequible, però que pagar 20 cèntims més o 10 cèntims més, la gent en principi no deixarà de comprar musclo i, diguéssim, el productor pues, ho agraeix molt.
Marc, i com hem de consumir el musclo? Quina és la millor manera? Molta gent diu que si és bo, simplement al vapor ja estaria.
Correcte. Jo, per a mi, l'ideal és al vapor i si no fa falta, ni aigua del grifo tampoc. Només amb la seva pròpia aigua, el tapes i si el musclo és bo, no falla.
Aquesta és una de les maneres més populars, sobretot aquí al Delta es porta molt el musclo al vapor, justament per ressaltar les qualitats de sabor gustatives d'este marisc, que és molt diferenciat del musclo gallec, també.
Correcte. És molt més apel·ladar, molt més sabrós, molt més cartilaginós, és a dir, es nota la carn, i no és tan farinós i bueno, jo què he de dir? També, a veure, canvia molt, diguéssim, perquè a mi m'ha passat, de menjar el musclo gallec a Galícia.
Sí, i, també és veritat, això.
I menjar-te, crec jo que s'ha d'apostar per menjar les coses al seu lloc.
O sigui, que el producte sempre té un sabor més d'acord, no?
Jo crec que se perden moltes facultats en voler, a vegades, portar coses o fora de temporada o fora del lloc on realment està cultivat, m'entens? No? Tot hora o tot temps que passa des de quan se cultiva o s'elabora el producte va mancant el sabor i les seues qualitats.
De fet, ara parlàvem del musclo al vapor, però hi ha altres maneres de cuinar-lo, evidentment. Això no vol dir, si anem a un restaurant i ens porten un musclo amb salsa, no vol dir que el musclo sigui dolent.
No, evidentment, tampoc. Evidentment. I després, cada dia més, pues, s'estan fent algunes salses, alguns cuiners o xefs. Sempre la imaginació és molt bonica i s'ha de donar rienda suelta a qualsevol invent o exacte. Idea que puguis tenir.
De fet, Carles, jo no sé com t'agrada a tu el
mira,
musclo.
Jo no, només amb llimona ja en tinc prou, amb una miqueta.
Amb llimona?
Sí.
O sigui, tu ets dels que sí. Li posen llimona.
Sí.
Això també hi ha una gran discussió.
Aquí podríem fer fins i tot una enquesta, no?, de sí. Musclos amb llimona o sense.
Vinga, jo sóc dels que no em posen.
Jo tampoc.
Yep. Carles, 2-1 de moment.
Sí, 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 eh? O sigui, vosaltres no, eh?
No,
Marc,
no.
Tu creus que amb llimona perd l'essència?
No, a vegades, diguéssim, a gust de cadascú, qualsevol condiment pot ressaltar el sabor del producte. Sobre gustos és molt delicat.
Exacte. Jo, per exemple, Carles, a mi m'agraden molt els musclos sí. Amb una mica de sofregit. Jo poso, per exemple, mitja tomàqueta.
Clar, tu treballes més, eh?
Sí, clar, és que jo pel dia a dia sí que els faria al vapor, però si tens convidats a casa sempre vols lluir d'una miqueta més i pots innovar, per exemple, això. Poses mitja tomateta, poses una cabeça d'all,
sí.
Poses això, fas xup-xup, que bulli una miqueta, o sigui, que sofrisca amb l'oli, amb un bon rajolí d'oli, llavors tires els musclos, una mica de pebre vermell i un xorret, atenció, de cava.
De cava?
De cava, sí, un xorret de cava.
Ho saps dir, en sèrio, cava?
Hosti, espectacular.
Sí, espectacular. Escolta, sí, sí, sí. Una cosa, ja que tinc aquí el Marc, no sé si puc fer una pregunta d'aquelles que potser molta gent dirà, a veure, valla pregunta fas ara, eh? La forma de netejar els musclos, que això també és tot un tema, sí, eh? Sí,
és un bon tema.
Sí, com hem de netejar els musclos abans de posar-los, per exemple, al vapor?
Jo t'explicaré aquí sí. A la zona. Aquí a la zona no es netegen els musclos.
No?
No es netegen.
Pam.
Pam. Quina diferència, quina diferència amb la gent de ciutat, que potser comprem els musclos a la peixateria correcte, directament i que correcte. Passem una hora netejant els musclos.
Correcte. Jo crec, personalment, no fa falta el musclo. Primera, tu te menges la carn que sí. Està dins d'un recipient o dins d'un d'això i està totalment aïllada de l'exterior. No afecta l'aire, no afecta res. L'únic que és més per visió o per imatge que no pas per pràctica o higiene del producte.
De fet, aquí hi ha molts restaurants, quan demanes els musclos al vapor, per exemple, bueno, a les cases, pràcticament totes, però fins i tot en alguns restaurants, els pots trobar servits amb aquelles restes allò blanc, no?, que s'hi posa a sobre.
Correcte. Hi ha vegades que hi ha incrustacions a la closca, hi ha incrustacions. Jo soc partidari de no llevar les incrustacions perquè al final tu no et menges la closca. M'entens? El que menges és el de dins. Si el de dins és bo, tot el de més és secundari. Llavors, sí que possiblement hi ha com un pèl que allí hi ha molta gent pues, que en la tisora ho va tallant. Que a veure, està bé i no hi ha cap problema, com més net, però més que res és per...
per practicitat.
Sí, correcte, res més.
De fet, Carles, el Marc, a més de produir musclos, també produeix xenostres, un producte, este sí que està molt més prestigiat, i que a poc a poc va agafant un cert renom ja en el mercat internacional, que està dominat, com tots sabem, per les ostres franceses, però de fet aquí a Catalunya les ostres del Delta a poc a poc van guanyant terreny, i de fet l'empresa del Marc, Marits Mediterrani, van sortir al mercat amb una proposta molt innovadora, unes ostres obri fàcil.
Sí, correcte. Les ostres, doncs, aquí tenim uns competidors que són els francesos, que és un plat estrella al seu país, i aquí pues, ens estem ficant, intentant que ens coneguin aquí a Catalunya, perquè hi ha molta gent que no sap que el Delta de l'Ebre es fa nostres. Jo m'he vist en fires o en algun lloc, hòstia, i el Delta es fa nostres? Pues fem ostres. A part de musclos, també fem ostres. I l'inconvenient més gran que hi havia, pues, que era molt difícil d'obrir, la gent, hòstia, això ara com ho obri, com ho faig? I nosaltres pues, vam patentar un sistema on l'usuari pot obrir un ostre pues, amb molta més facilitat.
Clar, perquè moltes vegades pensem en ostres franceses, però, sens dubte, Marc, hem de reivindicar el producte de casa nostra i correcte. Aquestes ostres al Terra de l'Ebre,
Correcte, correcte. Que aquí també en fem, i després de molt bona qualitat, sí. Perquè els francesos en venen a comprar aquí.
Doncs ja ho veieu, Carles, productes de primera qualitat i de proximitat, de quilòmetre zero, els que es produeixen, els que produïm aquí al Delta de l'Ebre, i la veritat és que tant de parlar de marís que a mi se m'ha obert la gana,
així també.
Que en el vostre, permís... Si us voleu apuntar, nosaltres ara anirem a fer una tapita de musclos amb el Marc.
Home, és que jo m'imagino ara fer d'aquí una estona uns musclets que venen de gust, sens dubte, al costat de qualsevol punt de les Terres de l'Ebre i amb producte de proximitat. Això, Marc, és una meravella que ens dona el territori.
És clar, i ho hem d'aprofitar i disfrutar-ho, que això no ho té qui vol.
Marc, propietat del marisc mediterrani de Deltebre, gràcies de veritat per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
A vosaltres.
Eduard Carmona, des de Ràdio Delta, al Delta de l'Ebre, gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances. My head is spinning over you.
6 minuts i 2:15 del matí. Nosaltres, per cert, aquesta setmana us estem fent una pregunta. Quina és la millor platja per vosaltres de Catalunya? I atenció, perquè gràcies a Supermercats Bon Preu us regalarem divendres un val de compra per anar a qualsevol dels supermercats Bon Preus repartits per tot el territori, un val de 60 euros. Sí, sí, 60 euros gràcies a Supermercat Bon Preu. Què heu de fer si voleu aquest val, que podeu comprar el que vulgueu, com si voleu gastar 60 euros en musclos? Doncs us el gasteu. Sí, sí, el que sigui, eh? 60 euros amb el que sigui a Supermercats Bon Preu. Què heu de fer si voleu aquest val de compra de 60 euros de Supermercats Bon Preu? Estem buscant la millor platja de Catalunya. És la pregunta d'aquesta setmana. Quina és la millor platja per vosaltres a Catalunya? I divendres, entre totes les notes de veu rebudes, sortejarem aquest val de 60 euros a Supermercats Bon Preu. On ens heu d'enviar aquesta nota de veu? Aquí.
Si vols participar amb nosaltres, escriu un WhatsApp al 682 141 141.
El WhatsApp és molt fàcil, eh? 682 141 141. Atenció, nota de veu curta, 30 segons. Ens dieu vostre nom, la població que ens escolteu, que escolteu l'Obert per Vacances, i quina és la millor platja per vosaltres de Catalunya. Com, per exemple, ha fet el Miguel.
Hola, em dic Miguel i envio el missatge des de Barcelona. La meva platja preferida és la Cala la Jovera, que està al costat d'Altafulla.
Doncs el Miguel ha dit a Altafulla que per ell és la millor platja de Catalunya. El Miguel des de Barcelona, que ha fet aquesta nota de veu, fàcil, eh? 682-141-141. 682-141-141. Crec que tenim un altre missatge de la Ariana.
Hola, buenos días. Soy Adriana, de Hospitalet de Llobregat. Y mi playa favorita es la Platja Gran de Cadaqués. Saludos.
Doncs mira, l'Adriana de l'Hospitalet de Llobregat ens ha proposat aquesta platja de Cadaqués. I crec que tenim un altre missatge que hem rebut al 681-141, 682-141-141, com ha fet la Carmen.
Bon dia, Ràdio Mongeta. Me n'alegro molt de poder contactar amb vosaltres. Per mi, la platja que m'encanta molt és la d'Arenys de Mar. Que passeu un bon dia, guapos.
Aviam, ja hi som una altra vegada. Us recordem que només ens heu d'enviar notes a veu. No pas trucar-nos a aquest número de WhatsApp, al 682-141-141. Aviam, espera't, vaig agafar aquesta trucada. Bon dia.
Aquí la central.
La central de què?
Aquí la central, Maria del Torró, la Blas.
Una altra vegada, senyora. Olé. Maria del Torró. Olé. Maria del Torró. Olé. Una altra vegada. Li vaig dir l'altre dia, li vaig dir dilluns, que aquest telèfon només
no,
és per
no,
WhatsApp.
No, és una emergència. M'estau robant l'audiència. O a Carmen ha trucat a Ràdio Mongeta.
Ja, però... No, no, a veure...
La ha Carme... trucat... Ha dit textualment, que ho tinc aquí escrit, que m'ho he escrit per demostrar-t'ho. M'ha dit, Ràdio Mongeta, bon dia.
Ja, ja, però suposo que ens va escoltar dilluns i va entendre que això era Ràdio Mongeta, però també a través de Ràdio Mongeta ens poden escoltar.
Claro, claro. És que no només m'he robat el programa de Sarsuela, també m'estàu robant l'audiència, perquè la Carmen me sona que és la filla de la Joaquima, que viu a Barcelona.
Sí.
Jo
us conec, això.
M'estàu robant no només l'audiència potencial, m'estàu robant l'audiència fidelitzada.
Aviam, Maria del Torró, jo li vaig explicar dilluns, li vaig explicar amb paciència, que aquest estiu, de 9 a 11, a més de 55 emissores a Catalunya, de 9 a 11 s'escolta l'Obert per Vacances.
Estimete, sí, però claro, però no m'hi vau dir que m'ha robat l'audiència.
Bueno, però això de robar, jo crec que més que robar, ens l'està prestant.
No, no m'ha robat de manera rastrera.
No, home, no. Ai.
Home, per favor, eh?
Senyora, no es posi així, de veritat. Crec que avui no s'ha aixecat amb bon peu, pot ser?
No m'he aixecat amb bon peu, saps de quina hora porto desperta?
De quina hora?
des de les 4, preparant el programa d'antes que m'heu tallat per aquesta franja 19 a 11.
Ja, a mi em sap molt greu, perquè...
Que quan m'hi torno a l'emissió, jo.
Ja, escolta una cosa, però jo no tinc...
Hores que no sé què fer.
Això, jo no tinc la culpa d'això que de 9 a 11 Ràdio Mongeta connecti amb l'Obert per Vacances.
Oh, jo tampoc la tinc, eh? Ja. No me faltaria bé.
Doncs això haurem de parlar d'altres esferes, no?
Altres què? Esferes?
Sí, altres
aquí
esferes.
Aquí mano jo. I el que passa és que m'estau piratejant la senyal.
Ja.
Com vinem i me surt això, home.
Per cert,
per favor.
Una pregunta, Maria del Torró. On estan els estudis a Ràdio Mongeta?
Estan a Sant Climent de la Mongeta, a l'Alt Pirineu.
Ah, molt bé, fantàstic, aquest poble.
Un poble que té emissora NFM a la zona.
Ah, molt bé. I des d'on emeten? On estan els estudis?
Aquí al poble, home.
Sí, però a quina part del poble?
Ah, bueno. O el mossèn mos deixa una caseta que té allà al costat, que abans... Fixa't en tu, que al 36, abans de la guerra, mos teníem una escola al poble. I, claro, ja s'hi va anar tothom a Barcelona, que mos ho quedau tot allà al Baladona, i doncs mos ha deixat allà la vicaria per fer un estudi. Sí, sí.
Molt bé. Escolta, doncs jo un dia vull visitar els estudis a Ràdio Mongeta.
Oh! Sí, sí. Bueno.
Ja.
Doncs... Escolta'm, ja parlarem.
Escolti, Maria del Torró, no s'enfadi de veritat amb nosaltres. Fem una cosa. Jo divendres serem nosaltres que la trucarem perquè ens haurà d'ajudar a dir el guanyador o guanyadora d'aquest val de 60 euros a bon preu. Li sembla? I així fem una mica les paus?
Bueno.
Sí? Sí?
Bueno.
Val.
Però m'haureu de deixar fer els avisos, que jo els faig divendres.
Ah, els avisos.
Sí.
Jo li deixo l'antena. Sí. Miri, no només a Ràdio Mongeta...
En aquest cap de setmana tenim la crema de matolls.
Ah.
S'ha de dir... Que no vos equivoquen i se'n van amb el cotxe i llavors s'hi cremen, no?
Clar, però ves, ara com està... Escolti, com està la situació... No sé si és bona idea fer una crema de matolls, eh?
No, home, no, però sempre ho hem fet aquesta temporada, eh? Això no s'hi canvia, que amb la Guerra Civil no lo vam canviar. Ja. Ni amb les inundacions, doncs això...
Fem una cosa, Maria del Torró, jo li deixo divendres l'antena, no només a Ràdio Mongeta, sinó de més de 55 emissores a tot Catalunya, i fa els avisos. Li sembla? Així arribaran a tot arreu.
Bueno.
Sí?
Bueno.
Vale. Divendres en parlem. Gràcies, Maria del Torró.
Vinga.
I a vosaltres, oients, recordeu, 82-141-141, 6-82-141-141. Nota de veu de menys de 30 segons, nom, població que ens escolteu i quina és la platja de Catalunya que preferiu.
Si vols participar amb nosaltres, escriu un WhatsApp al 6-82-141-141.
I ja ho sabeu, de regal divendres, un val de 60 euros de supermercat Bon Preu. Passen 3 minuts a 10:45. I atenció, perquè ara a la ràdio arriba el gran debat de l'estiu, un d'aquells debats que jo crec que s'hauria de fer a les 8 del matí a qualsevol emissora, però nosaltres apostem, per aquesta hora, per fer aquell debat que jo crec que no deixarà indiferent a ningú. Vosaltres què preferiu? Xancletes amb mitjons o sense? I per defensar les xancletes amb mitjons, amb aquells mitjons gruixuts, de color blanc, fins a dalt de la cama, tenim la nostra companya Clara Seguí, de la Plana Ràdio. Clara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que estàs ja, tu, amb les xancletes i els mitjons posats, oi?
I tant, fins a dalt de tot. Això m'ha agradat, i amb les ratlletes negres.
Sí, sí. I fins i tot podríem dir la marca, però no la direm,
Sí,
mira,
et
truquen, potser és la de Ràdio Mongeta.
Ai, podria ser. Sí, podria que la nostra audiència també està revolucionada.
També amb nosaltres?
Sí.
Espero que no estigui enfadada, com els oients de Ràdio Mongeta.
Una mica sí. Diuen, és que no ho sento, jo vull trucar i vull demanar les cançons. Bé, a partir de les 11.
A partir de les 11, sí. A la Plana Ràdio, la gent de Santa Bàrbara que... A les 11 pot trucar, oi que sí, Clara?
Sí, sí, i relax, ara han d'escoltar a veure què pensen dels mitjons amb xancletes o no, a veure què fa la gent de per aquí, és Santa Bàrbara.
Doncs a Santa Bàrbara anem a Tordera, perquè Tordera són uns grans defensors de les xancletes sense mitjons. Héctor Joan, bon dia.
Bon dia, Carles, grans defensors de les xancletes sense mitjons i de la lògica, no? I d'allò que...
Bueno, lògica, això per vosaltres, perquè, clar, tu ara mateix portes xancletes sense mitjons, oi?
Sí, i en el cas de que porti mitjons serà perquè porto unes bambes o unes sabates, no? Cada oveja con su pareja, no?
Va, escolta, jo vull que en defenseu això, eh? Clara, Héctor, si us sembla, comencem amb la Clara, eh? De seguida vull que en defenseu per què hem de portar la xancleta amb mitjons. Aviam, Clara, arguments.
Vinga, el primer argument per a mi crec que a partir d'ara mateix és modernet portar-ho,
sí,
eh?
Modernet?
És que ho porten els sí, i tant,
els modernos,
famosos.
Eh?
Sí, sí, sí. A Instagram està ple, per exemple, podríem dir que la Chiara Ferragni, tothom la coneix, doncs és la Instagramer per excel·lència que porta aquests mitjons tan a la moda i els combina molt també amb talons, amb tota classe de sandàlies, de xancletes i, a més, jo dono un argument superimportant i és que si voleu venir al Delta... i no voleu que us piquin els mosquits, heu d'anar amb mitjons.
Clar,
ho sento molt, però és així.
Amb això tens raó. Si no et queda tota la cama, tota la picada de mosquit, que després sembla un quadro, això, Sembla un quadro.
I a més, volíeu anar al Delta, no?, a menjar els musclos.
Correcte.
Ja que acabem de parlar també amb el company Eduard Carmona, de Ràdio Delta. Doncs
sí,
així,
sí.
Ja sabeu, amb mitjons. Si no, res, aquí patireu moltíssim.
Escolta,
al Delta.
Feia referència a famosos, Clara, clar, jo
sí.
Crec que la Rihanna o el Justin Bieber... Crec que porten xancles amb mitjons sempre, eh?
I tant, i depèn de quines. Ja et dic,
per al·lusions...
hi ha xancletes...
Sí, sí, al·lusions. A veure, Héctor Joan, des de Ràdio Tordera, aviam.
A veure, això és com anar a la perruqueria i veure la foto del Brad Pitt i dir, quiero ese peinado, i pensar que seràs com el Brad Pitt. O sigui, que portis xancles amb mitjons com el Justin Bieber no et convertirà en el Justin Bieber.
Home, t'ha decorat també això.
A veure... Mira, el que has dit dels mosquits, tens raó. Jo crec que hi ha moments circumstancials on sí que s'haurien de portar mitjons, no? Per exemple, pels mosquits, vale, tot i que piquen a més parts del cos, però bueno, si t'has fet una ferida, si t'han robat les bambes, si justament no portes bambes i fa fred inesperat i t'ho poses circumstancialment, vale, però mai per un sentit del gust. Jo penso que s'estan amagant coses darrere dels mitjons. Que
com què? Com què?
Juanetes.
Mira,
juanetes. Ungles llargues.
Galindons,
ferides,
per cert. Galindons en català,
Galindons, gràcies. Gràcies, Carles. Algú s'amaga, no? O sigui, a sota d'aquest mitjó no pot trobar-se res bo. I en qualsevol cas, totes elles juntes, no? Són com les xutxes del Harry Potter, aquestes xutxes que poden tenir gust
a
qualsevol cosa. Poden...
Vigila... Espera un moment, Héctor Joan.
A veure, Carles.
Espera, talla'm un moment. Vigila amb el que dius Aribu, perquè és patrocinador d'aquest programa.
Ostres.
No, doncs pues mira, gràcies per dir-m'ho, perquè volia dir que les xutxes de Harry Potter poden tenir gustos molt bons
molt
o gustos fastigosos. I és això, però traient els Haribo, val? Els Haribos no es contemplen dins d'un mitjó, només els dolents. És una sorpresa fatal.
Escolta, però jo una cosa, jo per exemple, que sigui aquí de neutre, Clara,
sí.
És veritat una cosa, que si no et talles les ungles, perfectament pots portar xancletes amb mitjons.
Clar, per tant, és millor, està defensant la meva posició. Està dient que les persones que tinguin els peus així una mica fets, per així dir-ho, doncs és millor que es posin mitjons. Ara bé,
però...
alerta,
però
si ens fan olor els peus, si ens fan olor els peus, portar mitjons, això duplica, eh? O sigui, alerta.
Jo crec que això és el que es pensa la persona que porta mitjons. Va enganyada pensant que això està tapant l'olor, però allò va fent un concentrat, un xup-xup, saps? Està fent allà una teïna de l'infierno.
Estava pensant,
sí,
i no creieu
perdona,
que...
Perdona, digues. Sí.
Sí, que es pot passar desapercebut amb mitjons, així una mica guiri, i també és divertit, perquè la gent, quan passa pel teu costat, comença a parlar, potser a criticar, no? A dir, mira, aquest ja ve d'Alemanya o no sé on, i clar, ells no saben que els estàs entenent. Això a mi m'encanta.
Això ho traien el paquet de la part circumstancial. Si ets un espia doble que t'has d'infiltrar entre uns guiris i tal, dius, vale, m'ho poso, no amb gust. He de dir també que portar mitjons i sandàlies és com portar una caputxa i a sobre una gorra, saps? És una mena de contradicció, una mena d'excés.
Però ara tot s'hi val, està tot de moda. I com més exagerat, millor.
Escolta, una cosa, i el tipus de xancleta... clar, no sé si sou vosaltres els clàssics, aquestes xancletes blaves fosques, ja m'enteneu, amb aquella franja blanca que podrien ser de l'any 70 i que l'any 2021 encara portem, o...
Clar, les de piscina, no?
Les de piscina, molt bé, molt bé, clar.
Que són superfashion, ara.
Ara s'han convertit en lo más, eh?
Sí, i és que, a més a més, t'ho pots posar amb faldilla, amb xandall, és que amb el que sigui. I ho combines amb un barret de safari i és perfecte.
Héctor, i la teva xancleta ideal quina és?
Sí. Doncs mira, una mica la xancleta de Jesucrist, saps? Com la clàssica xancleta, sí.
Quin exemple m'acabes de posar.
La xancleta de Jesucrist.
Sí.
Bé, no per caminar sobre les aigües.
Jo volia defensar també que si tens uns calcetins d'aquestos, perquè nosaltres aquí diem calcetins.
Calcetins?
De mitjons, sí, ens queda una miqueta...
Doncs jo diré Juanete, eh? Si acceptem calcetins, acceptem Juanete.
No, però a veure una cosa, Héctor, calcetins es diu a la zona de l'Ebre, oi? I de Tarragona també, eh?
Sí. I tant.
Vale.
Vinga, ho anirem barrejant, perquè la gent no s'ofengui. Els mitjons, si els tens aquests de luxe, aquests de, amb dibuixets, potser amb algun...
Diguem-ho clar, Clara, los Adidas, de tota la vida, los Adidas.
Molt bé, sí.
Sí, clar, és que...
És tendència, al final, i s'han de mostrar. I com els mostres, en botes? No, és impossible.
Però aquí està el misteri del mitjó aquest, el mitjó, el calcetí, que treu el caparró i dius, ostres, és maco. I llavors, en el moment d'intimitat en el que treus les bambes, reveles el teu mitjó, no? Si ho portes directament a una sandàlia, estàs guardant el misteri. I és més, entenc la recerca de l'excentricitat, però això ha de ser molt personal. Si ho defenses i tothom portem els mitjons per fora i som excèntrics, l'excentricitat desapareix i la moda també, perquè acaba de ser mundà i banal en el moment.
Jo us he de dir una cosa, La Clara pot lluir aquest estiu aquests calcetins, amb les seves xancletes. Perquè aquests calcetins que a vegades valen 30 euros, o 40, o 40 euros, ella pot anar fashion i a la moda. Però clar, Héctor, Joan, tu quan et gastes 40 euros o 30 euros amb aquests calcetins, com els portes? Com et llueixes?
Bueno... Clar, és que el tema és que per l'estiu, la gràcia de l'estiu és que no has d'invertir en tantes peces de roba. Vull dir, el guapo és que pots estalviar d'aquests 30 o 40 euros en uns pedazos de mitjons i jo què sé, comprar un gelat o anar al cinema o anar a passejar, no? O sigui, s'ha d'invertir amb sabidoria i inclús agafar el mitjó aquest i omplir-lo dels diners que no t'has gastat en uns mitjons cars per ensenyar-los amb unes xancletes.
Sí,
és
un despropòsit. Jo
com tot català,
m'he d'imaginar a la Clara, per als carrers de Santa Bàrbara, amb les seves xanclones i els seus mitjons cap a dalt, A més, tu ho portes cap amunt, oi? El mitjó que gairebé...
Home, i tant.
El genoll,
I em porto també de color vermell i em porto amb les típiques sandàlies altes o els talons, sí,
i
tant.
I què m'has de dir d'aquella marca que queda a la cama un cop portes 12 hores aquell mitjó, sí o no? Què dius?
Home, tantes hores no els porto,
Això passa, també.
Jo trenco una llança aquí. Jo trenco una llança, aquí a favor del mitjó, perquè realment quan tu portes les sandàlies sense mitjó, com considero que s'hauria de portar, els primers dies et fa aquesta ferideta, aquesta llaga, que podria ser un argument que haguessis tirat contra mi, no? Però jo penso que això ens fa humans, ens fa ser evolutius, no? Perquè si sempre ho tapes amb un mitjó, el peu al llarg del temps et quedarà tubet. Llavors, sacar ese callo i sentir que vamos para adelante, no? Forma part del cicle vital de cada persona.
Sempre,
que ens recorda les sandàlies sense mitjó.
Sempre pots acudir a una bona crema.
Sí, també és veritat, Escolta una cosa.
És que en realitat s'ha de portar només algunes hores per a sortir a fer el modernet. És a dir, els nòrdics ja fa anys que ho porten, això. I nosaltres volem anar darrere dels nòrdics.
Els nòrdics.
Doncs hem d'adaptar-nos a això. Inclús ho porten també a l'hivern, perquè a l'hivern aquí...
El clàssic vikingo amb sandàlies i mitjons de tenis. Clàssic, clavos.
Això és per a refrescar el peu. Aquelles persones que suen a l'hivern, sobretot, també va molt bé. Jo ho recomano. A mi m'agrada, ja passa sensació, és molt bona.
Se'ns acaba el temps, però jo crec que aquest debat ha donat tant de sí, que mira, ara ens trucaven els companys de TV3, que avui a 2:15 obren el Telenotícies amb aquest tema, Sí, sí, es veu que... Sí, sí, sí. Ens ha trucat ara la Raquel Sanz, que no tenien tema per aquest migdia, perquè hi ha una cosa que diu Covid que no els interessa, I que obriran avui el migdia amb xancletes o sense, amb mitjons o sense.
Però, alerta, depèn de quines xancletes, perquè aquelles de dit no,
No, no, sí, no.
No ens equivoquem.
Escolta, Clara, ha estat tot un plaer.
Aquelles dels samurais ja les portaven així.
Des de la Plana Ràdio, salutacions a tota la gent de Santa Bàrbara, que ara d'aquí, 16 minuts, torna la música, a Ràdio Santa Bàrbara. Sí o no?
Sí, que no marxin. Sí, no marxin. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ràdio Tordera, Héctor Joan. Gràcies, un plaer, també.
A vosaltres, que vagi bé.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
11:15 del matí, recta final de l'Obert per vacances aquest dimecres. I a l'Obert per vacances volem assaltar aquesta hora els museus de Catalunya. I és que l'Associació de Museòlegs de Catalunya ha posat en marxa una campanya per reivindicar la feina que estan fent els joves professionals menors de 35 anys en els equipaments dels museus de Catalunya. El projecte es diu La Sal als Museus i és una nova finestra per divulgar els projectes que tiren endavant els museòlegs i també les museòlegues més joves. Qui està al capdavant del projecte és el Damià Amorós, membre de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, i per això ens acompanya ja, en aquest cas, via l'Espluga Ràdio. Damià, bon dia.
Hola, bon dia.
I també el nostre company Pep Morató, de l'Espluga FM. Bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Escolta, Damià, pregunta obligada. Què vol dir això de la sal als museus? Ens hem de preparar per un robatori o no?
No, preparar-se per robatoris mai, que els museus són molt segurs i nosaltres des de l'associació promovem aquesta seguretat. Sí que el que és una forma directa i molt concisa de dir que els joves el que han de fer és assaltar aquests museus, com deien partits polítics abans, assaltar los cielos. Doncs nosaltres el que volem és assaltar els museus per incloure els joves en els seus organigrames.
Damià, és una campanya que ha sorgit recentment des de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, però com va néixer aquesta proposta?
Neix el dia 18 de maig, que és el Dia Internacional dels Museus, i sorgeix davant d'aquesta necessitat que molts equips de museus, des de públics i privats, tenen unes taxes d'edat altíssima. Catalunya té entre 3 i 6 màsters, postgrau de museus cada any, i el que volem és doncs, que tot aquest personal jove que surt dels màsters, del món educatiu, accedeixi al món laboral, però no com accedeix moltes vegades com a vigilant de sala. Vosaltres, si visiteu un museu, la gent que us acompanya al llarg del recorregut són gent extremadament formada. Doncs reivindicar que aquesta gent també pugui treballar com a conservadors, com a curadors, com a qualsevol altre professional i sector del nostre país.
Damià, i com podem veure aquestes càpsules de vídeos i què observarem en elles?
Això mateix, són càpsules d'un minut, un minut i mig, que pengem a YouTube i a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Twitter, i veureu això, joves, ara de moment tenim l'Àlex Rebollo, la Irina Cervera, tenim el Sebastián Gómez de la Catedral de Mallorca i un noi de Tarragona, que ens expliquen com han arribat aquí, com s'han format, gent que té uns currículums extraordinaris, i els projectes que estan desenvolupant a dia d'avui.
I com ha estat rebuda aquesta iniciativa pels joves museòlegs de Catalunya? Aquests ja que hi han sortit, però també doncs, els altres joves.
Sí, doncs ens ha arribat un bon feedback. Molta gent ens diu que creuen que és el camí. Nosaltres també ho fem, per això és la nostra campanya aquesta de l'any 2021. I també s'han mogut també des de la Direcció General de Patrimoni i des d'altres joves que s'han associat en col·lectius. Ara en ve el cap del col·lectiu Abril, que han fet una hackatut, una Vilanova, és a dir, diferents col·lectius que confluïm amb la necessitat de que els joves s'han d'incorporar al món laboral dels museus i que ho fem des de diferents punts de vista. Al final, crec que a partir del setembre, potser amb alguna acció conjunta, farem doncs, per això, per reivindicar aquest accés dels joves als museus, assaltant-los directament.
Damià, i hi ha una cosa molt important, i és que amb aquesta proposta també voleu visualitzar el món femení en l'entorn dels museus, que cada cop més les museòlogues tinguin un paper destacat, eh?
I tant, pensem una cosa, el sector professional de la museologia és majoritàriament femení, igual que en el món dels museus les dones estan en un gran nombre, però encara ara hi ha un sostre de vidre que no permet que en moltes direccions hi hagi una dona. Fa poc es va anunciar que la primera dona que dirigiria el MACBA era una dona nascuda a Granada, que s'ha format a Barcelona. Doncs més casos com aquest necessitem, i sobretot de joves.
Uh-huh. Ara et volíem preguntar si, en relació a la pandèmia, no, durant aquest temps, si ha ajudat el fet que els catalans i les catalanes ens féssim nostres més als museus, si més no visitar aquells espais que a vegades tenim al costat de casa i no hi hem estat mai, no?
Jo crec que la pandèmia ha ajudat a conèixer-los, però no sé si visitar-los. Per què? Perquè molta gent el que vol és estar a l'aire lliure, estar en llocs grans, oberts, i els museus, encara a dia d'avui, som llocs tancats. Potser el que hem fet és descobrir els museus i les nostres xarxes socials, el nostre món digital, que és un gran camí a recórrer pels museus, però que crec que és la línia que la gent ens conegui i participi, que no tot el museu és l'edifici, sinó que el museu també és el seu entorn i el món digital.
I, Damià, des de l'associació també reclameu a les administracions l'aplicació urgent de mesures que facin possible l'accés dels i les joves als museus, ja que denuncieu que les xifres d'atur són especialment greu. No sé en quin punt trobeu aquesta reivindicació que feu.
A poc a poc, i picant pedra des de l'associació i d'altres entitats, estem fent que això es visibilitzi. L'administració és una administració que ens escolta, que ens atén, perquè tampoc som un sector tan gran i la direcció directa, la connexió directa amb l'administració existeix, però és difícil. Hi ha lleis com la de contractació o el de concursos públics que no permet moltes vegades la implementació de joves en aquest sector en posicions que creiem que són necessàries. La reclamació hi és, seguirà sent, i encara quan s'acabi la campanya de salts seguirem en aquesta línia. I sobretot el que has dit tu, Carles, joves qüestió de gènere.
Amb aquestes mirades de persones molt més joves, com deies, Damià, creieu que els museus s'estan quedant com a museus de peces, tal com la mateixa paraula indica, en el sentit de que no hi ha moviment, o la tendència és convertir aquests museus en més centres culturals on hi hagi moviment i també on que les xarxes socials siguin protagonistes?
Els museus han de ser àgores de coneixement, han de tindre una col·lecció, si no hi és un museu, ja no seria un museu, seria una altra cosa, però sí que cada dia els museus són més socials, més oberts a la ciutadania, més oberts a la societat. Són eines d'integració. Ara mateix, a l'Espluga tenim un exemple d'èxit, que és el Museu de Vida Rural, amb un equip jove, amb un equip ben format i que s'implementa en qüestions de preocupació social. A Cambrils, el Museu d'Història Cambrils treballa per la inclusió del gènere i de discursos de gènere en el món de la mar, que és un món extremadament masculí, que ens ho sembla que és masculí, però realment hi ha un transfons femení extraordinari. Els museus treballen cada dia més amb ganes, amb una força extraordinària dels seus professionals. De vegades el que ens falta és el que ens esteu donant ara vosaltres, no? Aquesta finestra per poder comunicar, cosa que us agraïm moltíssim.
Doncs, Damià, fem una cosa. Em quedo amb un missatge, que la gent aquest estiu aprofiti i vagi al museu, a vegades més proper que té, del mateix municipi on viu.
El més proper, el més llunyà, però
sí,
que visiti.
Sí, però que visiti museus, eh? Ens quedem amb aquest missatge. Els membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, gràcies per compartir aquests minuts a ràdio amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Pep Morató, des de l'Espluga FM. Gràcies.
Moltes gràcies, ens retrobem.
I ara anem al nostre concurs antiposto. Com sempre, a través d'Emune FM, que hi connectem de seguida amb la Laia. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia, Carles.
I amb l'Àlvaro, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Àlvaro, què tal?
Bon dia, Carles.
Tanquem els darrers minuts de l'Obert per Vacances comentant el nostre concurs d'atenció d'Instagram, que és per vosaltres l'antipostureig, Álvaro.
Pues mira, per nosaltres l'antipostureig és tot allò que mai us atreveríeu a ensenyar a les vostres xarxes socials, que és el que estem reivindicant.
Així doncs, és a l'Obert per Vacances i encem aquesta crida als oients perquè sigueu honestos amb vosaltres mateixos i els vostres seguidors. No només estaríeu contribuint a les xarxes socials a fer-les més fidels a la realitat, sinó que també entrareu dins aquest concurs de la setmana. Quines participacions ens han arribat fins ara, Laia?
Doncs mireu, en primer lloc hem rebut una foto d'allò més divertida de la coordinadora de Munt FM Ràdio. La veiem a l'estudi de la nostra emissora, treballant, com sempre, molt concentrada per la nostra ràdio local. Però ara és quan entra la part més antipostureig de tot plegat, perquè la trobem tan envoltada de cables, micros i auriculars que fins i tot ella mateixa reconeix que és una foto digna de la pròpia Bruixa Avería.
Oh, sí, aquell personatge dels anys 80, de la bola de cristal, eh?
Efectivament.
Escolta, Álvaro, anem ràpidament. Com poden participar els oients que ens escolten? Com poden participar a través d'Instagram?
Això és molt fàcil. Només han de penjar una història vivint aquest moment, que estan d'antiposto, que estan treballant, que estan fent mudances, cuidant de nens, o fins i tot que tenen obres, que també ens ha arribat alguna, i s'ha d'etiquetar a la xarxa cat, arroba la xarxa cat, i a Premis Binari hi ha la Fouceller, per emportar-te els premis que estem sortejant, que són els vins de la Fouceller.
Laia, uns vins que, déu-n'hi-do, fantàstics, per, en aquest cas, gaudir de l'estiu, eh?
I tant, han rebut algun premi els vins aquests joves de la Fouceller. I també, si guanyeu i si participeu, només pel simple fet de participar, podeu entrar a una experiència al setembre centrada en l'enoturisme.
Perfecte, doncs, Álvaro, Laia, demà seguim. Divendres direm el guanyador o guanyadora. Demà seguim amb aquest concurs d'antiposto. Que vagi bé el dimecres.
Que vagi superbé.
Gràcies, adéu.
I avui, abans d'acabar, us proposem les jornades musicals a l'Ermita de la Pietat.
Hola, soc Nete Bericat, coordinador de jornades musicals. Este diumenge 25 tindrem a l'Ermita a la banda de Zestoa, Ezpalak, una banda que està en una progressió realment increïble. En el seu rock contundent, rock alternatiu contundent, a mitges entre Berri Xerrac i Foals. I també tindrem els Rise Against the Machine a la seva sessió, que servirà de calentament abans i després del concert. Entrades a la venda a entrapolis.com, no ho dubteu. Mesures de seguretat garantides i concert a sola vista.
Bona proposta que ens arribava des de la Plana Ràdio. I nosaltres tanquem edició de l'Obert per Vacances aquest dimecres, però demà a les 9 i 4 minuts us espero, com sempre, a la vostra ràdio de proximitat. Que passeu molt bon dimecres i atenció a les altes temperatures, que sembla que seran importants avui. Fins demà.
Obert per Vacances, cada matí de 9 a 11, a la teva ràdio de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Without you.
xarxa de comunicació local.